Continguts en xarxa.
L'exposició de les mares embarassades a substàncies químiques ambientals es relaciona amb canvis en el creixement dels seus fills. Aquesta és la conclusió d'un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona fet amb 1.911 mares i els seus respectius fills i filles. Els resultats, publicats a la revista Environmental Health Perspectives, mostren que l'exposició prenatal a algunes d'aquestes substàncies químiques ambientals, també anomenades disruptors endocrins, i les seves mescles està relacionada amb un augment accelerat de l'índex de massa corporal, conegut com l'IMC, des del naixement fins als 9 anys d'edat. Per parlar-ne tenim a Núria Güil, investigadora d'IS Global i segona autora de l'estudi. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Quines són aquestes substàncies químiques ambientals i per què afecten el creixement dels nadons?
Doncs, com bé comentaves, aquestes substàncies s'anomenen disruptors endocrins perquè tenen capacitat d'alterar el nostre sistema endocrí, que és el nostre sistema hormonal. Aquestes substàncies les trobem a tot arreu. Les trobem en el nostre menjar, per exemple, en els pesticides, en els plàstics, en els cosmètics que utilitzem en el nostre dia a dia. I, per tant, doncs, cada dia estem exposats de forma crònica a tota aquesta sèrie de compostos.
Molt bé. Aquest és un... Per tant, no és un, és un mal, diríem, que afecta en general les embarassades de qualsevol punt del planeta, o hi ha zones on és, hi ha més perill, diríem, o augmenta aquest d'allò? El tema geogràfic està estudiat?
Sí. És a dir, veiem que, per exemple, és veritat que s'ha de dir que la Unió Europea seria, doncs, el territori a nivell mundial on hi ha una regulació sobre l'exposició a aquestes substàncies i es van monitoritzant de forma constant i, per exemple, hi ha una sèrie de pesticides que aquí es porten dècades que estan prohibits. O a l'hora de, per exemple, fabricar un producte, es controla que no superi un nivell de toxicitat determinat.
Mm-hmm. Per tant, diríem... les substàncies aquestes que provoquen això que expliqueu en l'estudi, no? Aquest creixement de la massa corporal, diríem, són legals, o almenys en els ambients en els que es movem, potser a Catalunya, a Espanya, diríem, els límits estan marcats. Una altra cosa és que es compleixin. O això vol dir que no ens afecta a nosaltres.
Correcte. O sigui, és a dir, el problema aquí està que al final estem exposats cada dia a tota aquesta sèrie de substàncies químiques i, per tant, el que s'està veient en estudis com el nostre i en altres estudis que s'estan fent és que al final, doncs, aquesta exposició constant al nostre cos genera un efecte en sistemes del nostre cos. En aquest cas estem parlant del creixement, però podríem estar parlant d'altres aspectes de la salut, no? Més a nivell cardiovascular o inclús neuronal. I nosaltres ens centrem en estudiar l'exposició a l'embaràs perquè sabem que és un dels moments més vulnerables en la vida d'un individu i que exposicions en etapes concretes com l'embaràs, que és quan s'estan formant tots els òrgans, pot deixar una empremta que no es veurà, doncs, fins a anys o dècades més tard.
Mm-hmm. Per tant, hauríem d'afegir, diríem, precaucions per part de les embarassades, igual que quan una dona es queda embarassada, no? Deixa de beure, si fuma, deixa de fumar, no menja el pernil salat, no? Que diuen, que no sé quin, no me recordo ara què era el que provoca, o certs embotits curats, etc. Hauríem d'afegir-hi ara què? Què no haurien de fer les embarassades? Què haurien d'evitar?
Doncs haurien d'evitar l'ús de cosmètics o sigui, intentar, a nivell de cosmètics, nosaltres ho diem molt, intentar doncs, prioritzar per aquí, cada vegada és una cosa que està bastant més a moda, diguem-ne, utilitzar cosmètics, no?, amb ingredients doncs, més naturals. Per exemple, doncs, un xampú que no porti parabens. O, per exemple, també minimitzar l'ús de plàstic, no? Doncs, per exemple, utilitzar envasats de vidre o, per exemple, unes substàncies que nosaltres també estudiem molt, són aquestes substàncies antiadherents que es troben en les paelles i en les olles de la cuina. Doncs utilitzar, per exemple, la ceràmica o acer inoxidable. I després també anar amb cuidado amb el consum de productes d'origen animal, ja que els productes d'origen animal contenen molts compostos persistents orgànics, que són els que precisament en aquest estudi veiem que són molt obesogènics, és a dir, que tenen un impacte en què pot incrementar el risc d'obesitat infantil, i són els compostos que en aquest estudi que hem publicat veiem que tenen la major contribució en afectar el creixement en la infància.
Uh-huh. I quan l'estudi, diríem, conclou que afecta, diríem, a l'índex de massa corporal, no?, al creixement dels uh-huh. nadons fins als 9 anys, de què estem parlant? Que creixen massa, que creixen massa poc, o les dues coses?
Clar, en aquest cas nosaltres estem, en aquest estudi mirem les corbes de creixement i veiem que aquests infants que segueixen un patró de néixer amb un pes menor, baix, en el naixement, i després segueixen un creixement molt accelerat en el seu índex de massa corporal. Clínicament s'ha vist que està relacionat amb un major risc d'obesitat infantil i de malalties cardiovasculars i també de diabetes en l'edat adulta. Per tant, ens està dient alguna cosa, ens està dient que l'exposició durant l'embaràs aquesta sèrie de compostos doncs és un indicatiu d'un major risc d'obesitat infantil i en edat adulta i de malalties cardiovasculars i altres cròniques, com la diabetes.
Uh-huh. I com es pot prevenir? És a dir, més o menys, abans mig ho explicaves, no? És a dir, evitar segons quins components, però també s'haurien o bé de prohibir o, com deies, no? Limitar, no? A nivell d'indústria, tot això hauria de desaparèixer, uh-huh. si es comprova, no? O està comprovat que produeix aquests danys, no?
Efectivament, és a dir, aquí és on hi ha una part que és l'individu, no?, que és l'estil de vida, i això doncs sí que veiem, nosaltres analitzem l'exposició d'aquestes mares i veiem que hi ha una escala de grisos, no?, hi ha mares que estan molt més exposades, tenen nivells més alts en el seu cos de segons quins compostos que d'altres, no?, però efectivament és molt important aquí com una mica a nivell polític, no?, d'una regulació molt més estricta de tots aquests compostos.
Mm-hmm. Ja li faig la darrera. Com aquest estudi abans deia, no?, fet a 1.911 mares i els seus respectius fills, i ho heu comprovat, no?, que afecta el creixement fins als 9 anys. Per tant, entenc que això ha sigut un estudi molt ambiciós durant molt de temps i no sé a quants països s'ha fet diferents. Què em pots explicar de com s'ha fet, de la metodologia de l'estudi?
Doncs, com tu comentes, aquesta és una cohort que es diu a Espanya, es diu INMA, d'Infància i Medi Ambient, i diem que sí que replica doncs, estudis que s'han fet a altres països, sobretot a Europa, en què, efectivament, doncs, en el moment en què les dones estan embarassades, està convidada a participar en aquest estudi de seguiment i llavors en l'embaràs els hi analitzem, ens donen mostres biològiques, no?, d'orina i de sang i mirem doncs, l'exposició a moltíssims contaminants ambientals i després els seus nens doncs, els anem seguint i ara aquests nens de fet tenen ja quasi 18 anys i encara doncs, els anem visitant, anem recopilant dades clíniques i veiem com van evolucionant. Diguem que és una metodologia bastant rigorosa ja que podem obtenir aquest tipus d'associació, no?, de causa i efecte en el temps.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs moltíssimes felicitats per l'estudi. Esperem que qui li toqui prengui nota, diríem, de les conclusions que han tret i que això es pugui millorar. Moltes gràcies, Núria Güil, investigadora d'ISE Global i segona autora d'aquest estudi tan interessant. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
continguts en xarxa.